Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Pràcticament un quart de sis de la tarda, sou al Versió RAC1, tanquem el temps afegit express, canviem el decorat del programa, perquè la nova variant del coronavirus, batejada amb el nom de JN1, continua accelerant els contagis. De fet, és la variant del virus de la Covid que s'estén més ràpidament al món i es convertirà probablement en la variant dominant a escala global. El doctor Antoni Trilla, epidemiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona i degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona...
Sí, com un pepino. Bueno, el Covid,
no? Sí, sí, no, clar, ell tampoc, bueno, ho sabem. Adverteix que serà un hivern complicat. Són declaracions aquest dimecres al Món a RAC1.
Les coses apunten a que no serà un hivern fàcil. Sí que tampoc sembla que sigui un hivern, com dèieu molt bé, amb una plètora dels serveis, especialment dels casos més greus, però cada hivern es saturen durant unes setmanes i això és previsible que passi. Esperem que no sigui molt fort des del punt de vista de que no coincideixin moltes coses alhora.
D'aquestes i d'altres qüestions en parlarem amb el Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, expert en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
I el biòleg i periodista Dani Arbós. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Benvingut. Ara parlarem de la JN1, però després parlarem d'un... Marta Keila, bona tarda. Ha aplaudit de manera generosa.
He fet un aplaudiment més que la resta.
No, perquè es notés que ha arribat. Bona tarda.
No, a veure, per favor.
Sí, hola, bebé.
Però sóc més entusiasta, potser. Sí. Hola, bona tarda.
Bueno, bona tarda.
Ha sigut un aplaudiment de dominatrix, eh?
Sí, sí, totalment. Dic, parlarem d'aquesta variant, la JN1, però parlarem d'una qüestió que també m'ha cridat molt l'atenció, que són les parelles que es posen malalts a la vegada.
Sí, sí, bueno, no és que es posen, sinó que, que comparteixen malalties,
diguem-ho així. Però sí. Només està malalt un dels dos.
No, comparteixen malalties.
No, però qui comença? Comença un.
Bé, això és interessant, perquè el que es veu és que sí, potser un ho té, però que els hàbits de vida són molt importants en la salut, i per tant, si tu comparteixes vida amb una persona, és més fàcil que comparteixis, doncs. Alimentació...
Escolteu els que heu vingut de públic avui, eh? Escolteu, que és un tema importantíssim aquest, eh? Perquè es posa malalt l'un i l'altre malalteix.
No, el tema és que, clar, tant els mals hàbits com els bons hàbits, els que es pot dir que es contagien. Per tant, les parelles, si un és molt esportista, doncs, què passa? O l'altre es torna molt esportista, o el que ho és molt... Deixa això, per exemple, ho expliquen la gent que es dedica a l'esquí, que si un dels dos esquia i l'altre no, acaben no esquiant cap dels dos. Això pregunteu a gent.
M'encanta aquesta dada.
Sí, home, això tots els que
acaben tots dos sense esquiar o acaben trencant la parella, que és el més habitual?
També, però si la parella és consolida...
S'ha estudiat això, la ciència?
El que sí que hi ha estudis és que si un dels dos esquia i l'altre no esquia, si la parella és consolida, deixen d'esquiar.
Alguna vegada s'ha donat el cas que un esqui i l'altre faci de cono? Saps el cono que ell pot fer l'eslàlom?
No s'ha estudiat això.
Bé, de seguida en parlarem, però abans anem amb la variant JN1. Josep, d'on ve aquesta nova variant del coronavirus que diuen que és molt contagiosa?
Doncs té un origen enigmàtic.
Vaja.
És un misteri.
Perquè no ve...
No se sap mai res del coronavirus.
No, no ve de la...
Mai quina bèstia ho porta. Si
el coronavirus va evolucionant. I normalment una variant dona lloc a la següent, que dona lloc a la següent, etc. La que ha estat dominant l'últim any no és la progenitora de la que circula ara, que és el que era més probable que passés a partir
que
de la
que família.
A partir de la que ha circulat l'últim any, se'n desenvolupés una altra. No, aquesta nova, la JN1, no ve de la XBB1.5, que era l'anterior.
Que bé que us ho passeu. D'on com us encanta posar noms, i avui què, la XBB? No, avui hi ha la 2, avui hi ha la 5. Això, doctora Cabezas, s'ho passa
igual. Sí, con la versió BB sempre és massa.
És que us encanta.
Com has d'anar, com m'has d'encuidar.
T'has d'imaginar la història del coronavirus com un arbre, té forma d'arbre que es va ramificant en variants. El tronc, diguem, la gran branca de l'últim any ha estat aquesta XBB1.5. Aquesta nova ve de molt més avall en el tronc, d'una part molt més ancestral, que era la BA2.
La BA2? Ui, no, la BA2. Sí, sí.
Aleshores, es va...
Digues.
No, és que tinc... Ara estic amb tantes matrícules...
Veus, és que us ho dic, poseu tots noms, que al final...
És una mena de creuament de neurones al cervell, i ara no sabia...
Sí, la BA2, vas bé.
Aleshores, aquesta que era ancestral, que pràcticament no circulava, a l'estiu passat va donar lloc a una diferent, que era la BA2.86.
Ara sí.
Que era molt
estranya. Sí, ara molt ja s'ha notat que anem bé.
Sí, era molt estranya perquè tenia 40 mutacions respecte a la que circulava. Moltíssimes. Com era possible que en tingués tanta? Probablement perquè havia evolucionat a l'interior del cos d'una persona amb algun tipus d'immunosupressió, de manera que aquesta persona no havia acabat d'eliminar el virus i el virus havia anat acumulant mutacions i mutacions i mutacions, i quan en va tenir 40 va sortir. I quan va sortir aquesta BA286, al començament es va pensar, a veure si encara prendrem mal que sigui tan diferent de la que circula que s'estengui. I no va passar res. Va aparèixer i no anava més enllà. Però aquesta que ha aparegut ara ve de la que va aparèixer l'estiu. I en lloc de tenir 40 mutacions, és 40 i poques, en té una més. I aquesta més que té li dona una capacitat de transmissió que és superior a la de qualsevol variant anterior.
És molt trapella.
Per tant, per això s'està estendent.
Sí, li agrada córrer molt.
Bueno, burla els sistemes de defensa, aquesta és l'explicació, no?, que ens estaves fent, és a dir, per què aconsegueix això?
Perquè aquesta mutació addicional que té, que afecta la proteïna S que està a la part exterior del coronavirus i que és precisament la proteïna que els nostres anticossos reconeixen, aquesta mutació li permet amagar-se de manera més eficient dels anticossos. De manera que els anticossos que hem tingut, que hem adquirit gràcies a la vacuna que ens hem posat en el passat, gràcies a les infeccions que hem tingut, quan veuen aquest nou virus amb aquesta mutació, no el reconeixen i no l'ataquen.
I la gran pregunta que m'ha fet un munt de gent, pregunta-li al Corbella, pregunta-li al Corbella per què hi ha tanta gent refredada amb mocs, amb mals de coll,
Marcelí,
que el tenim mort, ja, a les portes de l'infern, hi ha molta gent. La Marta Aguilar, supervivent també de...
Jo vaig passar el coronavirus.
El coronavirus.
I sense veu, molta gent sense veu.
Sí, sí, però... a veure si s'hi queda vostè també.
No, jo mai.
Estem a veure,
que hi hagi molta gent refredada quan baixen les temperatures.
Tio més burro, eh?
Escolta, estem fent una secció de ciència,
és que estem parlant de coses serioses.
No, jo tinc veu, aprofito que la tinc. La.
És tonto.
Té veu, però a dins del cap, què queda? Queda molt poca cosa, ja.
És igual, mentre estigui veu és igual.
Queda ja la mort.
No, t'anava a dir només que hi hagi molta gent refredada al mes de desembre, quan arriba el fred, això ja passava abans de la pandèmia. Això no és
inusual. No, però aquest any més, eh?
No et pensis.
No, si mires jo dic la percepció que hi ha.
Si mires les corbes de les infeccions respiratòries que segueixen setmana a setmana el que passa,
sí,
el que tenim aquest any no és superior al que teníem abans de la pandèmia.
Bueno, doncs està bé que ho diguis.
És superior al que teníem fa dos anys. Perquè fa dos anys encara estàvem en situació de pandèmia. L'any passat ja vam tenir un increment més gran i aquest any estem...
És una bolleria. Molts casos.
Estem més o menys en la línia de l'any passat. Estem pujant i en aquest moment, què coincideix en aquest moment? Descens de temperatures. Coincidirà els pròxims dies, festes de Nadal, amb tot el canvi de patró d'interacció social que això comporta i amb més risc de més interacció, més contagi. I coincideix l'arribada d'aquesta variant JN1, que és més contagiosa. Per tant, tenim una situació idònia pels virus per escampar-se, no només el coronavirus sinó també el de la grip, que està pujant, que estem gairebé arribant a situació d'epidèmia, i també hi ha una certa circulació d'altres virus, com els que acabo usant refredats comuns.
Als metges els interessa que les famílies es portin malament, no? Bueno, amb el procés va anar bé.
No, els metges no els interessa, ja tenen prou feina i no...
Bueno,
i més aviat...
No, però ho vol dir perquè llavors no queden, no es
veuen. No hi ha tanta relació. Si les famílies es porten malament entre elles, no queden tant i no hi ha tanta infecció.
Exacte.
Ara arriba la broma. Ara arriba la broma.
El procés hauria d'anar bé.
Ara
ha arribat
el xiste. Sort que el tenim a vostè, en aquesta secció.
I tant.
Que si no, no s'entendria.
I la veu, la veu. Escolta,
però què s'ha entès, vostè?
Tinc veu,
Avui el veig molt embalat, eh?
Però, escolta, tots aquests contagis de grips i de virus, les dades que tenim és que han provocat 14.000 baixes laborals la setmana passada, més del doble que l'anterior.
Més del doble que l'anterior. L'únic que ens està dient això és que les baixes estan augmentant, que és el que passa quan la transmissió dels virus augmenta. Estem en una fase de pujada de contagis. Això que fa dos anys en dèiem onades, doncs ara estem a l'inici d'una onada de contagis.
I la protecció que tenim contra la JN1, com la veus?
La protecció que hem adquirit amb les infeccions prèvies i amb les vacunes.
Sí.
Mira,
ho dic per si ens hem de preocupar, no? Saps allò de...
S'han de distingir dues coses. La protecció davant del contagi, que és que el virus entri al cos i contagi les vies respiratòries, arribi a les vies respiratòries, aquesta protecció és molt baixa. Molt baixa, precisament, perquè s'evadeix dels anticossos. Però la protecció que tenim a nivell de la resta de l'organisme, la protecció que en diem la immunitat celular, aquesta és alta, segueix sent alta, com ho ha estat contra totes les variants anteriors. Això què vol dir? Que si ens contagiem, estem ben protegits. La majoria de la població, tret que tinguem, formem part de col·lectius del risc, estem ben protegits contra les complicacions greus.
Perfecte. Tu recomanes que la gent es faci test d'antígens? És que ho dic perquè és el típic debat que tens amb amics, que la gent diu, escolta, per favor, o sigui, jo ara ja no em faig el test, perquè això ja és un refredat.
És un gasto, és un gasto.
I fem, no ens hem de fer ja el test, o sigui, deixa... Perquè jo soc molt plasta amb això. I...
Aquesta mateixa pregunta li he fet avui al doctor Roger Paredes, el cap d'infeccioses de Can Ruti, i al doctor Antoni Trilla, tots dos.
I què?
Tots dos m'han dit el mateix. Depèn de la situació de cadascú. Si tu no tens cap... no ets grup de risc, ni has d'interactuar amb persones vulnerables,
aquí.
El que guanyes fent un test d'antígens és ben poca cosa. Tret que no hagis passat mai la Covid i això, i si donessis positiu, tindries la tranquil·litat addicional de saber que ja l'has passat i, per tant, això t'ha reforçat la immunitat. Però, si no, simplement et dirà el refredat que tu tens és de Covid, i el que hauràs de fer després és més o menys el mateix. Si interactues amb persones vulnerables, està bé que ho sàpigues per extremar les precaucions.
És a dir, si el dinar de Nadal... Si el dinar de Nadal els avis no venen...
Com amorrearse todo con todo. Venga, amorreo.
M'heu acabat una frase que no m'he deixat d'acabar. Si els avis no venen, vas més tranquil. Si venen, doncs...
Vigila i fes-te el test.
Sí, i si no, incorpores els avis a la ruleta de la fortuna del dinar de Nadal.
Però la part important de la resposta és, si formes part d'un grup de risc, aleshores sí que és molt convenient fer-te el test com abans millor, i si et dona positiu, anar ràpidament a l'ambulatori. Perquè si ets grup de risc i prens un antiviral i el comences a prendre abans que hagin passat 5 dies des de l'inici de símptomes, si esperes molt ja no funciona, però abans que hagin passat 5 dies i com abans millor, i et recepten aquest antiviral, el teu risc de que acabis tenint complicacions greus es redueix a zero pràcticament, perquè amb aquest antiviral aconsegueixes que els símptomes siguin més lleus i en general que la malaltia duri menys, però sobretot que els símptomes siguin més lleus. Per tant, si formes part d'un grup de risc, i això vol dir més de 60 anys, persones amb malalties cròniques, tipus cardiopaties, tipus respiratòries, tipus renals, també immunodeprimits, també dones embarassades. No sé si me'n deixo
persones amb càncer?
Sí, perquè també. Normalment per formar... Sí, generalment coincideix amb els immunodeprimits, però amb càncer també, malaltia crònica. En tots aquests casos, sí que convé fer-se, si tens, comences a tenir símptomes d'infecció respiratòria, fer el test, i si dona positiu, anar ràpidament a l'ambulatori, i si trobes algú, un metge, que pot passar, això, que no estigui prou ben informat, insistir en un antiviral que es diu... Bueno, n'hi ha més d'un. El més característic és el Paxlovid, perquè és un que es pren per via oral, perquè n'hi ha un d'altres que són injectats i cal anar a l'hospital, i s'ha de comprovar que la persona no tingui interaccions, o sigui, que quins fàrmacs pren, perquè amb algun pot interaccionar. Però és important...
Paxlovid, ja, com que jo vaig a una farmàcia que sense receptes m'ho donen tot...
No, però això ho diu en cas que vostè
ja
tingui el coronavirus.
No, però ja m'ho prendré, amb el cava.
Veus, la Ginesta ens diu, nosaltres ens hem fet el test perquè a casa tenim dues persones amb càncer i una àvia de 90 anys per Nadal.
Doncs
i ara al bus estic amb mascareta, sense
ben
estar malalta, precisament pensant en els membres de la meva família més vulnerables.
Doncs és molt correcte el
molt
que fa. Deia això de l'ambulatori, que s'ha d'insistir perquè conec casos... No sé si són gaires o no, però jo en conec algun personalment que ha anat a l'ambulatori amb un positiu de Covid, persones de risc, i el tractament que li han donat no era l'adequat. Per tant, el que s'ha de donar és Paxlovid en els... Paxlovid, comprovant que no hi hagi interaccions amb altres medicacions.
I si ja m'ho he apuntat i aniré a la Roseta... A la farmàcia de sota de casa, la Rosa, que m'ho dona sense recepta. Jo li dono uns calarons extra i dóna-m'ho i així m'ho prenc jo, perquè jo no vaig al metge, jo m'ho prenc tot del meu recepto jo.
Em quedo amb la idea de que aquests contagis, aquests grips, aquests refredats, bueno, estem dins de la normalitat, no?
Sí.
Perquè és que... No sé com està els llocs de treball de la gent que ens està escoltant, però el nostre
és
DEFCON 2, eh?
És el podridero, això. És el podridero.
Estem a les últimes a RAC1, eh?
Realment, no sé què ha passat, eh? Les redaccions són llocs on interactuen moltes persones, conviuen en un mateix espai,
i us dic una cosa,
no sempre estan prou ben ventilades, sobretot quan arriba el fred.
No sé què li han explicat a Pedro Sánchez, però demà el veig al llit, eh? En fi, canviem d'història, parlem d'un...
Deixa'm afegir una última cosa.
I tant.
Sí, que no n'hem parlat. Digue'm. La vacunació.
Vacunació.
Què s'hi guanya amb la vacunació?
Vacunació de...
Covid.
I de grip també.
Si redueixes el risc de complicacions greus, que és important en població vulnerable, redueixes la durada dels símptomes i redueixes la gravetat dels símptomes. Per tant, estem en unes taxes de vacunació a Catalunya molt inferiors a les que es recomanen. En persones de més de 80 anys estem en 60 i poc per cent. En persones de 70-79 estem al 50%. Tots aquests col·lectius, qui no s'hagi vacunat encara, ara que comença a circular la variant JN1, seria una mesura de precaució.
Doncs vinga, Marta, quan tinguis un moment...
Sí, toquets...
No, perdona.
La Marta no podria ni que volgués.
Jo ja l'acabo de passar, jo estic immunitzada.
Ah, és veritat, és veritat.
Això segurament encara... he passat la variant aquesta.
És possible. Quant temps fa que està aquesta variant aquí?
Des del setembre, no?
Es va detectar a Espanya per primer cop a l'octubre.
Ah, a l'octubre.
Era minoritària i està en expansió. No és l'única que circula, però és la que més està creixent i segurament acabarà sent la dominant les properes setmanes.
Doncs vinga. Parelles que comparteixen malalties.
Sí.
Ara ve lo bo, ara ve l'estudi del dia.
No,
un estudi que demostra que les parelles que comparteixen malalties, encara que no siguin contagioses, això és tremendo, eh?
Clar, o sigui, a veure, tots tenim clar que el Covid, o per exemple la grip, no, ara que parlàvem del Covid, doncs home, doncs, si una dels dos membres d'una parella el té, doncs és més probable que l'altre l'agafi, no?
El papiloma.
Per simple fet de la...
No, a veure... Se lo regalé a la Vane. Lo tenia jo i se lo regalé a la Vane.
No és un regalo para mi, el papiloma.
El papiloma, doncs també, no? Però el que s'ha vist en diversos estudis, i ara, per exemple, se n'ha presentat un de nou de l'Associació Nord-Americana del Cor, és que fins i tot malalties que no són contagioses, doncs també, si un membre de la parella els té, és més fàcil que l'altre també els tingui. Clar. Per exemple, què van fer en aquest cas? Van mirar la hipertensió en 30.000 parelles d'arreu del món, no? I, per exemple, una cosa que miraven és quina era la incidència, o sigui, quants casos hi havia entre les dones. I veien que les dones en les quals el marit tenia hipertensió, doncs era molt més probable que també tinguessin hipertensió. Per què això? Doncs perquè, tot i que no sigui una malaltia contagiosa, doncs té molt a veure amb els hàbits de vida, no? Llavors, els hàbits de vida d'una parella, moltes vegades, la majoria de vegades, doncs són comuns. Per exemple, el menjar, no? Llavors, si menges amb molta sal o menges amb molts greixos, doncs normalment, si un de la parella ho fa, doncs menja així, l'altre també.
A quin extrem estem arribant, eh? Llits separats, que és una cosa que ja hem arribat a la conclusió, i ara hi ha menjar separats.
Però per què? Perquè no vols morir junt... Millor
li fa il·lusió morir a la vegada.
Tots
dos malalts i la vegada.
Bé, doncs el que he vist aquest estudi és, efectivament, que si un de la parella té hipertensió és més probable que l'altre també el tingui, doncs això per compartir hàbits. No? El que dèiem abans de l'esquí doncs passa molt amb l'esport. I això, si us hi fixeu, hi ha moltes parelles doncs, que el que es diu el fenotip, o sigui, com són de fora, s'assemblen bastant. Doncs els dos són molt prims i molt atlètics, o són menys prims i
vols
menys...
Dir?
Bastant passa això,
ja
no?
Tot, ja de tot. Percentatge, ja... percentatge. Ja no comparis amb la teva amica.
Home, moltes... a veure, si ara jo estic rumiant...
Jo conec parelles que...
Sí, que parelles que què?
Que és un percentatge... Un és molt més prim que l'altre, que un fa molt més esport que l'altre...
Els tous són iguals.
Ah,
la família Tous, els de les joies de l'Ocito de Peluche,
són
com bessons.
Molt físicament.
Són bessons.
Mira, la Lady Di, per exemple, va morir el mateix dia.
Vol rumiar-se millor l'exemple? Vol rumiar-se millor l'exemple? Hi ha molts d'exemples. Vol rumiar-se el millor,
aquest? Home, però té raó el senyor Boigas, eh?
Va morir el mateix dia o no?
Sí, per un accident, sí.
Vale, però en parella?
Sí.
Ja està, són exemples.
Home, per favor.
A Romeo i Julieta, per exemple. Núñez i Navarro.
No faci broma, eh? Sí, el
Marcelí i el Clapés.
Sí, què?
Els dos estan vius.
Sí. I què?
També coincideix.
Sí.
Però el dia que la palmi un... palmarà l'altre.
Vostè creu?
Home, són tal per qual.
Bueno, no sé si són els exemples que buscàvem. Clar, és curiosíssim, perquè, jo què sé, una malaltia d'estil més mental, no? Una depressió, el que sigui. Jo estic deprimit, la meva parella també ho està, però jo...
Hi ha estudis que indiquen que també hi ha... O sigui, és més probable. Llavors, què diuen els mitjans? Doncs que potser com de tractar la persona, no? Quin passat? De tractar la malaltia que s'ha de tractar la persona. Això ja ho tenim clar, que a vegades costa a la pràctica que es faci així, no? Perquè diuen, escolta, potser el que hem de passar a tractar i pensar més és en la unitat familiar, no? No tractar tant a l'individu, sinó fer tractament més de tota la unitat familiar, sobretot amb tot el que té a veure amb els hàbits saludables.
Per tant, perquè... amb la teva parella pots preveure el que et passarà a tu. Això també és curiós de veure.
No, un amic... no, però, per exemple, això passa. Si els dos de la parella fumen, i un vol deixar de fumar, és molt més difícil si l'altre no vol deixar de fumar o no ho fa, que si els dos ho intenten de cop.
Clar.
De la mateixa manera que si un fuma i l'altre no, doncs el que fuma és més fàcil, ho té més fàcil per deixar de fumar, no? Per tant, que la influència de l'altre, de la gent amb la que convius, és molt important i que, per tant, potser s'ha de posar el focus més en tractar la parella, la unitat familiar, no la parella, sinó la unitat familiar, i incidir en els membres que siguin, que no només en un dels dos, perquè també li serà molt més difícil canviar els hàbits. Si tu vas al metge i dius, escolti, vostè ha de menjar més sense sal, o ha de menjar més verdura...
Drama.
I
ver... Ui, quin drama.
I això, tu ho has de traslladar a casa i potser vius en una unitat doncs, que són molta gent, doncs serà molt més difícil que si això, aquests consells se'ls hi dona i se'ls intenta aplicar tota la unitat familiar, perquè tu tampoc, si no ets
tant,
el que cuines a casa...
Si n'hi ha un que menja sense sal, la família està condemnada, diguem-ho.
Tots a menjar sense sal.
Estem condemnats.
Ramon i Cajal, per exemple, també van entrar en
la parella. Però, per exemple, amb la Bani no heu provat de deixar de fumar tots
però
dos?
Però per què deixar de fumar, tete? Bueno. Si te muere de pena... ¿Para qué quieres? Yo está con la shisha, es pura vida, además. Nosotros fumemos marihuana y piedra, y eso es más sano, porque es hierba.
Els dos a la vegada, ¿eh?
Oh, claro.
Bueno, canviem d'història, perquè hem de parlar...
Sano no és. Más sano no és.
Sí, que anda que no, es verde, es ecológico. Es hierba.
Natural, es natural. Sí,
es hierba. Eres lo que fuma. Eres lo que...
Però estàs intentant convèncer el Josep de que fumi.
Porque a saber aquí que el laboratorio le estará guiando pa los de los medicamentos para dejar de fumar, te están aquí, vamos, con un lote ahí, con gula y de todo. Anda, tete, anda que no te he visto yo rápido, tete, que me vas aquí, me está bugueando. Que la hierba es natural, que eso da salud, tete, que es en naturaleza.
El cianuro es natural, ¿eh? Pruébalo.
Eres lo que fuma, somos lo que fumamos, tete.
Bueno, parlem del superordinador Mare Nostrum 5, que ha estat inaugurat avui al Barcelona Supercomputing Center. És el més avançat d'Europa i permetrà impulsar la investigació en intel·ligència artificial, biomedicina, canvi climàtic i ciències de la computació. I la pregunta que ha redactat la Marta Cailà és... Josep, què dimonis és un superordinador? Perquè s'ha de fer, és correcte?
És molt plasta,
és que és correcte.
M'ho permetes dir? Sí. És molt plasta.
Però és correcte
no
la pregunta.
No diguis el què dimonis, si no vols.
Però és que ho has posat. Què
sí,
dimonis?
I què? Doncs pues tu no ho diguis.
No, però ho dic que...
Tens un cap per pensar, entenc, si no t'agrada el què dimonis.
No, però entenc que la pregunta va reforçada d'aquesta manera. Què dimonis?
Clar. Los Roper, eh? Sou los Roper.
Què dimonis? Sí, sí. Què dimonis és un superordinador?
Això acabarà, vamos...
És una autopista de dades. I t'ho explico. Tu imagina't que tens 1.000 cotxes que han de fer un trajecte d'una hora. I tens una carretera d'un sol carril i passa un darrere l'altre.
Sí.
1.000 hores. 1.000 cotxes, 1.000 hores. Perquè un no pot començar fins que no ha acabat l'altre. En aquest joc. Val. Mental.
Ara i l'autopista lloc... ja està més acotada.
Ara imagina't
acotada,
que en lloc de tenir una carretera d'un carril, tens una autopista de 1.000 carrils.
Com els Estats Units,
una superautopista.
Allà sí que tenen les autopistes.
Allà, allà hi ha les autopistes.
1.000 cotxes per una autopista de 1.000 carrils amb una hora han passat. Abans trigaves 1.000 hores, ara trigues una hora. El supercomputador fa el mateix amb les dades. En lloc de fer que les dades es processin a poc una darrere les altres, processa en paral·lel, simultàniament, una quantitat enorme de dades. Tantes que són... Hòstia, són tantes que ni me'n recordo.
No! ¿Y tú quieres que yo deje de fumar porro? Vaya ejemplo.
300.000 bilions de dades per segon. D'operacions per segon, de càlculs per segon.
300.000?
Bilions en B. Sí, sí. Un bilió és un milió de milions.
Oh, sí, al final m'atraparà el meu cervell.
Això és el que fa aquest superordinador Mare Nostrum 5.
Sí.
Què pots fer amb això? Resoldre problemes que requereixen una gran quantitat de computació, de processar dades, de manera, no només ràpida, de manera factible. Perquè si això ho haguessis de fer molt més a poc la solució la tindries d'aquí 50 anys, quan ja no, ja no serviria res.
Estàs pensant de consultar una cosa a l'avantguàrdia i ja només estàs escrivint la i ja tens la cosa, la solució, l'avantguàrdia, tot.
Aleshores, per què servirà? Per què pot servir?
Ara.
Ho has dit abans. Canvi climàtic. Mira, hi ha un exemple...
És
molt clar.
Per què dimonis servirà?
Hi ha un exemple que és molt clar. La previsió meteorològica, avui dia, ens dona pronòstics fiables a 3, 4 dies, sí. Fins i tot 6, 7 dies.
És un drama, Tomàs, això? Oh, és un drama, eh?
Els mapes cars no els podem pagar.
Fa no gaire, la previsió era un dia o dos i era menys fiable. Mm. Com s'ha aconseguit passar d'aquesta previsió a més curt termini i augmentar la fiabilitat i el temps en el qual fas la previsió? Perquè pots processar més dades, perquè hi ha una capacitat d'analitzar més dades amb menys temps. En el cas del canvi climàtic, hi ha un exemple, que és a l'Antàrtida tenim un... L'exemple és, la pregunta és, què passarà amb la Terra d'aquí 10, 20 anys? Hem passat algun punt de no retorn del qual no som conscients? Hem passat el punt de no retorn del col·lapse de la placa de gel de l'Antàrtida Occidental, que si col·lapsa, el nivell dels mars pujarà i el delta de l'Ebre desapareixerà? Hem passat aquest punt? Això a hores d'ara no se sap. No se sap perquè no hi ha prou capacitat de computació d'analitzar totes les dades que faria falta per tenir en compte totes les variables que incideixen en el comportament del clima. Amb més capacitat de computació es podran fer prediccions molt més fiables sobre models molt més fiables sobre canvi climàtic, i amb models més fiables tens la base per la presa de decisions com les de la conferència de la COP28 de Dubai, que per primera vegada han dit ja és hora de reduir combustibles fòssils de manera progressiva. Biomedicina citaves. Per què biomedicina? Genoma humà, el nostre genoma, té 3.000 milions de lletres a cada una de les nostres cèl·lules. Això, fins ara, què ens fan aquestes 3.000 milions de lletres? No ho sabem. No ho sabem perquè són tantes que no s'ha pogut modelitzar.
La gent de ciències també, sí. Les persones que són de ciències també tenen tantes lletres.
Sí. I vostè també. I vostè també. Encara que de vegades no ho sembla. Modelitzar tot això fins ara no s'ha pogut fer, però amb més capacitat de computació es podrà veure millor el comportament del cos humà de cada persona diferent. Es podrà fer una medicina més personalitzada. El Barcelona Supercomputing Center està treballant en un projecte que es diu el bessó digital. El bessó digital què és? És agafar el cos d'una persona,
sí.
No en general la persona, un prototip, no, de cada persona, i fer un model digital d'aquesta persona per veure els tractaments o les teràpies o les actuacions mèdiques que li serien més convenients.
Això ens passarà, eh? O sigui,
anem en aquesta
arribarà
direcció.
Un moment que la medicina nosaltres tindrem com un clon digital,
podríem dir així. Regressens l'ordenador.
I en el canvi climàtic hi ha un projecte europeu molt ben... molt ambiciós, que es diu Destination Earth, que el que es vol fer és un bessó digital de la Terra. Bessó digital és modelitzar la Terra digitalment, precisament per resoldre aquestes incògnites que a hores d'ara encara no tenen.
Sí, jo obriré la meva salut, i a la meva salut hi haurà com un
Marquitos Bombón.
Claro. Un Marquitos Bombón 2 i allò servirà per veure una miqueta cap on vaig.
Anem en aquesta direcció.
Ara seria el moment de no clonar els imbècils. Estem a temps de clonar els imbècils i reduir-los tant per cent respecte als
persones. Com detecta un imbècil?
Bueno, la ciència, aquest superordenador, no pot detectar un imbècil, perquè això sí que seria un avenç de la humanitat, eh?
No té resposta.
No té resposta. No té resposta.
Jo l'únic que sé és que amb el tema dels mapes tampoc no cal que s'evolucioni, perquè, total, només fa sol. Ho encerta fins i tot un nen.
Però, atenció, perquè, i amb això acabarem, es busquen 5 dones astronautes.
Sí?
Si la gent no té feina i se'n vol anar d'exploració, són 5 dones de més de 18 anys per formar part de la tripulació Hypatia 2, no sé si ho he dit bé, això.
Hypatia 2, sí.
Les seleccionades simularan un viatge a Mart durant 2 setmanes el 2025. Com serà aquesta simulació?
Doncs...
perquè si no fa il·lusió...
No, això mira, no aquest any, a la primavera, al mes d'abril...
Si hem de tancar la gent en una habitació i dir que estan a Mart... fa menys il·lusió.
Home, no van a Mart.
No, ja ho entenc, ja.
Van a Utah. Per començar, tens un viatge a Utah.
Això sí que està bé. Ui, el desert.
Home, el món.
No, home, perquè la idea és simular les condicions. Això va haver-hi l'Hipàtia 1, que es va fer el mes d'abril d'enguany, en què
no me'n recordo.
Se'n va parlar molt, sí. Doncs van estar a la Mars Desert Research Station, que és una cosa que hi ha a Utah, per simular...
Elles sabien que no estaven a Mart, no?
Sí, no era una pel·lícula d'aquesta, sí. Elles ho sabien plenament, que no estaven a Mart.
No se les pot enredar?
I fer veure que sí.
Bueno, poses una caputxa.
Com ho faries?
Una caputxa?
T'he de dir que el viatge d'anar a Mart, això dura uns 10-15 dies.
És que trobo que fa menys il·lusió si saps que no estàs a Mart.
Però només el viatge a Mart són uns 250 dies.
Bueno,
per tant, anar...
Fas unes voltes a Utah.
No és el mateix fer una missió i dir que estaràs fora de casa 10 dies per fer això a Utah, que n'estaràs 500. També potser, bueno, segur que trobaríem voluntaris. En aquest cas és res. Mira, aquest abril, ho van fer del 16 al 29 d'abril. O sigui, no van estar ni, bueno, 15 dies. Llavors, allà hi ha aquestes instal·lacions on tu pots simular i fer experiments com si estiguessis a Mart. Va anar molt bé aquesta primera edició de l'Hipàtia i ara, doncs, es vol posar en marxa, s'està arrencant la selecció de candidates per l'Hipàtia 2, que seria, com bé deies, el 2025. Seria també per anar a les mateixes instal·lacions,
sí,
a Utah.
Es posen en un autocar...
I allà
primer en un avió per fins a Utah.
I llavors un autocar i els diuen, ara quan poseu un peu a terra, això és Mart.
Bueno, sí, entren allà, els expliquen com va, és un centre de recerca que, de fet, una cosa, aquest problema que tenen és que ara, com en tot arreu, està ple de turistes, i llavors tot el centre... els han prohibit l'entrada i han fet un espai on la gent pot fer fotos d'aquest... Perquè, clar, és un d'allò... Això si entres a la web...
Jo estic allà dins,
sí.
Autoconvencent-me que estic a Mart.
I
quan em llevo al matí, passo un senyor amb xancletes fent una foto, m'estàs dient que això és el que passa?
No, això és el que ara estan evitant. I llavors se'ls ha prohibit, però sí, perquè, clar, el turisme és una plaga que està tot arreu.
És que l'experiment ha acabat.
De fet, t'he de dir que si entres a la pàgina web, que jo avui he entrat del centre aquest, el primer que et posa és que no vagis com a turista i que facis el favor de no anar-hi a fer fotos. Que han habilitat un espai lluny, com un safari, una mica... Sí, com un mirador, dels aiguamolls de l'Empordà.
Jo tenia un amic que es va estudiar d'astronauta,
sí,
i no va trobar feina per enlloc. I al final, el més semblant, va treballar amb el peatge. És el més semblant estar dintre d'una nau. Va treballar amb el peatge ja durant 10 anys. Mm.
I ell convençut que... Bueno,
no, és el més semblant que va trobar. Ell es va preparar per estar en poc espai,
sí.
I treballar des de poc espai. I va trobar això. I va estar content.
Bé, si hi ha alguna oient interessada, heu de pensar...
Que han de pujar allà a netejar la bessura especial.
Com?
Les dones d'aquestes
que...
Però pujaran... Però després acabaran pujant a netejar la bessura especial.
Tant d'hores, sí, m'imagino.
No, a veure, netejar la bessura especial...
Les dones això ja entenen, de netejar.
Va.
A mi si em fas triar entre el fregassuelos tres bruges, el xampa i el jabó lagarto, jo no sé. Elles tenen com genètica i ho saben fer, això.
Sí.
Ho porten els gens.
Vas i fer una volteta.
Res, ja ho sabeu. Si teniu més de 18 anys, bon nivell d'anglès, això sí, i... Sobretot si sou vinculats al món de la ciència, tecnologia, enginyeria...
O sigui que els extraterrestres parlen en anglès? Això està demostrat ja?
No, però és que això no és per parlar amb extraterrestres. Seria per simular una missió i sí que la llengua de la ciència, de la tecnologia...
Si vas a Mart i trobes allà gent de Mart... Però si el idioma és aquest, l'anglès,
A Mart, si hi van, l'únic que trobaran són robots. És l'únic planeta habitat per robots.
Hi ha un robot allà,
I allà a Utah només hi ha iglesies mormones, cada poble hi ha 8 o 10... Pues ja està.
Sí, però s'estan en un centre de recerca, aïllades.
Sí, però es veuen, que són així durades a dalt.
Aïllades tampoc,
Bueno, hipatiamars.com, hipatia amb Y, qui estigui interessada, malgrat tot el destrampament que heu fet aquí.
No, la realitat...
Home, que és un projecte molt interessant. Però
projecte molt interessant, estàs a Utah 10 dies.
Que no... Però no estàs a Mart, és que...
No, clar, no. No, és que ningú et diu que estiguis a Mart.
És que estàs venint com un viatge de cap de setmana d'espa. Ajuda, que la caloreta en deu fer. Escolteu, una pregunta molt important per vosaltres dos, que m'agradaria que contestéssiu. Des del punt de vista científic, si m'apureu. Quan pots portar per primer cop a la teva parella al dinar de Nadal?
Hòstia, molt bona pregunta.
És molt bona pregunta.
Quatre opcions,
a veure, diguem.
De seguida?
No.
Després d'un any?
Bueno, depèn.
Després de viure junts o mai?
Quan vulgui ella.
Mai.
Quan vulgui, molt bé. Això aquesta sí. Resposta està molt bé.
Perquè hi ha les logístiques familiars.
No.
Però no quadra en cap de les quatre.
Perquè quan vulgui ella. No hi ha un acord a la parella.
Quan vulgui l'altra.
No, perquè quan vulgui l'altra.
Però llavors també...
No l'obligaràs?
No, però no obligar-la. No, però un any a casa d'un, l'altre any a casa d'un altre.
Però s'ha de negociar.
No, però també hi ha un tema que si la parella ve a casa teva vol dir que deixa d'anar amb la seva família, també. Vull que a vegades hi ha temes familiars complexes. Jo trobo... Sí, no sé, no et sabria què dir.
Home,
després
de seguida, després d'un any, després de viure junts o mai?
Abans de viure junts, home, no?
Després d'un any serien.
Després d'un any?
Després d'un any, et
sí,
sembla bé?
Sí, em sembla bé. Sí,
com
has de votar
què
una...
opinen les teves amigues? Que fa temps que no estan de públic al programa.
Sí, no venen.
Què ha passat? No els agrada el programa?
Sí, home, són oients fidels. No, ja són molt fans de Marc Giró. T'he de dir que la versió no és el seu programa.
Perfecte, molt bé. Cal que vinguin ja.
No, home, són més escola Marc Giró. Jo, què vols que t'hi faci?
Aquí què ha passat, Xinxó? Bona tarda.
Bona tarda.
Què ha passat?
Què ha passat?
Sí.
Què ha passat de les amiques de...
No, què ha passat? Per què estem formulant aquesta pregunta?
Home, doncs perquè les èpoques nadalenques, les festes de Nadal, són molt de família, són molt d'estar en conjunció, però a vegades el que fa justament és trencar les parelles, i el que nosaltres volem, que som molt fans de l'amor aquí a la versió...
En el amor hay que estar siempre preparado para esa primera vez en familia.
Madre mía.
És ajudar, sobretot aquestes parelles de nova creació, a que el Nadal no es trenquin. M'està caient l'aigua tota l'estona.
Jo crec que el problema sempre és qui decideix primer. Però una vegada has pensat qui decideix primer, llavors ja és un any a casa un i l'altre any a casa un.
El primer any cadascú a casa seva, per separat. I després,
sí, però sempre hi ha d'haver un que...
Sí, llavors al final dius, bueno, l'any que ve què?
I després... A casa de
I la, cosa, no, la tradició no, que hi ha a casa meva, que jo crec que hi ha moltes cases...
Sí, m'agrada el tema.
És que a les fotos familiars, tots els els família política, sempre s'han de posar els extrems. Per això no som els únics que ho fem...
Tu dius, de veritat, que ho feu així?
Totalment, però sempre, però no la vaig posar.
Per si de cas passa alguna
clar,
cosa,
si s'han d'eliminar de la foto, poder retallar. Tots els cunyats, tot això, els extrems de la foto.
Però. Jo, a casa dels meus pares encara hi ha fotos del meu primer nòvio.
Clar, que si no passa aquestes coses.
Per què? Perquè li tenen carinyo?
No, perquè són
potser
fotos...
Potser opinen que potser...
No. Que són fotos importants, de moments importants.
Bueno, clar, sí,
i llavors, clar, i sortim tota la família i han anat passant tots de nòvios i a mi, en general...
Ah, sí?
Pues mira que fàcil, agafa una enganxina així rodoneta con la cara del novio nou i l'enganxa a sobre del cos del novio vell.
Doncs és que tinc molta foto, llavors.
Però l'ho he de posar con un velcro, així poden anar canviant sin fer marbé el Marc.
Està ben pensat.
Bueno, ara en parlem, ja veieu que hi ha molt a discutir, eh? Podeu anar responent a aquesta enquesta que acabem de penjar. Josep Corbella, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Dani Arbós, fins una altra.
Bones festes.
Bones festes, que vagi bé.
Adéu-siau. Versió RAC 1.